i 46 minuts del matí. Toca obrir la plana del Fahrenheit 91.5, l'acció de literatura del Sant Cugat a Fons, avui amb la col·laboració de Jordi Van Campe. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
I benvingut al Sant Cugat a Fons un dia més.
Doncs moltes gràcies.
Avui m'estreno amb tu, eh? No havia fet mai el Sant
no
Cugat
a Fons. No avui ens estrenem, goita.
Has vist que bé?
Estic nerviós, tinc la pell gallina, tia, el cabell aquell.
Hauria de dir jo, això. Escolta, abans de res, arriben les biblioteques de Sant Cugat el conte contat de Sant Cugat del Rogeli Padró.
Sí, senyor.
Que és un llibre que és interessant, eh?
És un llibre que és molt interessant, i si a vosaltres us sembla bé, en podríem parlar d'aquí 15 dies, perquè és un llibre que a nosaltres, tots els santcugatencs, ens pot interessar moltíssim.
Fantàstic, tu, doncs ens ho guardem per d'aquí dues setmanes.
Capaç, deixa'm dir-te que el nostre regidor Xavier Escura també està tenint novetats editorials i que si passeu per les llibreries el trobareu destacat.
De fet, demà el tenim aquí, a l'Escura, per molt parlar bé del seu nou llibre sobre la relació entre Catalunya i Espanya, un punt de vista...
Mira, doncs el poeta que tenim avui també parlava d'això.
Salvador Espriu.
I tant.
Espriu és el nostre protagonista d'avui. La gran pregunta que té de fer primer, de primeres, qui era Salvador Espriu?
Bueno, a veure, ens celebrem el centenari del naixement,
sí,
a Santa Coloma de Farners, que és allò de quatre negres i res més, i l'Espriu, i galetes molt bones, i aleshores va néixer allà, 1913, tot i que allà s'hi va estar molt poc. Hauríem de també discutir una mica el tema aquest de la validesa d'aquests aniversaris, celebracions, efemèrides, perquè celebrem quan una persona doncs, fa 100 anys o 50 anys que ha publicat un llibre o ha nascut, l'any passat amb el Caldés, per exemple, sí, aquest any amb l'Espriu. Jo estic totalment a favor d'aquestes iniciatives. Penso que ens serveixen per refrescar la memòria, potser per fer una mirada que és nova, diferent, des d'una posició més actual a un autor que potser teníem ja oblidat, i trobo que és una gran cosa.
Sí. Òbviament la crítica seria que s'hauria de fer cada any, no hauria de ser l'excusa, però a vegades tenim tants autors i tants temes que s'ha de distribuir d'aquesta manera.
Doncs és una manera, s'ha de triar, i aquesta és una. Bé, aleshores, l'Espriu, comentar-vos doncs, que és nascut doncs, allà a Santa Coloma, però que ràpidament als dos anys ja va venir cap a Barcelona, que va passar sempre els estius d'Arenys de Mar. Arenys de Mar és el gran paisatge de la seva poesia, que era una persona cultíssima, d'una cultura vastíssima, molt jove, primera novel·la publicada amb 16 anys, feu-vos la idea, i el que passa és que la guerra doncs, va truncar completament, com amb tanta altra gent, doncs, la seva carrera. Però la gent reacciona de manera diferent. Abans parlàvem del Caldés, el Tisner i tants d'altres, el Xavier Vengarel, companyia, van optar per un exili llatinoamericà. D'altres, com Rodoreda, van optar per un exili europeu. És aquesta diàspora dels autors catalans i el truncament, no només de la literatura, sinó de tantíssimes coses que va portar la Guerra Civil. Però en el cas d'Espriu, no. Espriu és d'aquells autors que es queden, que romanen, com Foix, per exemple, també, i que el que fan és tancar-se no només en el seu lloc de residència, sinó en si mateixos. Això produeix una obra molt personal i molt sentida, molt dolguda.
Clar, i per entendre-la després d'estudiar molt bé la biografia d'aquest personatge, per entendre-la bé, al 100%.
Entendre l'obra d'Espriu no és fàcil, és una obra complicada, complexa. El Josep Maria Castellet, que és una mica el crític que als anys 70 el va estudiar més, quan encara Espriu era en vida, doncs això ja ho destacava. És un autor hermètic, és un autor que té moltes referències de cultura clàssica, sí, bíbliques, hebraiques, egípcies. Molts personatges seus doncs, agafen noms de personatges mitològics que fins i tot fan por, perquè els grans temes d'Espriu són la mort, el pessimisme, aquesta mena de cosa.
Si hem de començar a llegir Espriu, per on començaria? Quin llibre recomanaries tu per començar a poc a poc, que això a vegades s'ha de fer en compte.
Bueno, o no, perquè al mateix temps que era un autor complicat, ell facilita molt les coses. És un poeta molt conscient de tot el que fa, i els seus llibres van com agrupats, sí, i tenen unes temàtiques... És a dir, un llibre de poemes de l'Espriu parla sempre d'una mateixa cosa, excepte els del final, en el qual ja era una mica calaç de sastre quan anava acumulant coses, però els llibres sempre són... temàtics, entre cometes. Això ajuda a la lectura. Aleshores, més que les primeres novel·les, perquè va començar com a novel·lista, que no el tenim, oi, al cap, no, un escriu novel·lista.
Sempre és poeta, i jo, ara, com has deixat la novel·la als 16 anys, clar, és escriptor, però jo la idea d'Espriu era poeta, sempre.
Doncs té dues novel·les, té llibres de contes, excel·lents d'una... a més, que en el seu moment, abans de la guerra, van ser èxits. Oh. Èxits perquè allunyaven aquest autor nou que apareixia del moviment noucentista que hi havia aleshores. Era un autor d'èxit de novel·la, èxit no vol dir de lectors, vol dir de crítica, I també de contes, però en canvi jo us recomanaria anar a la seva poesia. Si voleu al teatre, trobareu Primera Història d'Esther en teatre, també en diversos vídeos, DVDs, etc. I és una obra molt interessant. Però anem a la poesia i el primer poemari, que és Cementiri de Cinera. Cinera, que és aquest nom màgic que fa ell i que s'inventa, i que si llegiu al revés veureu que és Arenys, Arenys de Mar directament. I aleshores és un llibre molt suau, molt agradable, molt petit, i bueno, bàsicament parla de l'enyor de tot el passat que ja no podrà tornar mai més perquè bueno, la guerra el va interrompre i després doncs, els anys han fet que s'allunyi cada vegada més.
Tristot, sempre.
Bueno, era un home... era un home tristot que jo, això és una idea personal, identifico molt amb un caràcter català de postguerra. És a dir, jo recordo els meus avis i els relaciono immediatament amb Espriu. Clar, imagina't aquella gent que tenien doncs, una vida magnífica o el que fos, diguéssim, no? I clar, la guerra els hi trunca, els hi espatlla, i d'alguna manera això fa doncs, que després tinguis aquest aire tristot, sí.
Mirant d'on perspectiva, Espriu, quina importància tindria dins del programa d'escriptors, de poetes, ja no només d'aquella època, sinó en tota la perspectiva, en tota la història de la literatura catalana?
Si ens ho volem mirar des d'un punt de vista molt grandiloquent,
sí.
Només hi ha dos autors catalans que nosaltres, a través d'institucions diverses, haguem plantejat per al Premi Nobel, i un d'ells és Espriu, i l'altre és Carné. Aleshores estem parlant de dos autors molt, molt, molt importants. Fa 50 anys d'aquests llibres que estem comentant, i les obres i la seva validesa és increïble. És a dir, els temes s'aguanten, el llenguatge s'aguanta, el rigor formal, sobretot, perquè és un autor d'una exigència en si mateix extraordinària, són llibres que perduraran. Aleshores, dintre del segle XX, que destacaríem doncs, que començaria, què sé jo, amb un Maragall, un Carné, un Carles Riba, doncs tenim un Espriu i un Foix, evidentment.
Si s'hagués endut el Nobel...
seríem un país i no ho som.
canviaria moltes coses, això jo no ho sabia.
Mira, no sé ni si hauria anat a acollir-lo tal com era.
Tal com era, no?
L'Espriu, no, va.
Home, això que s'ha engrandit la seva figura, igualment.
Tant,
el que
tant,
no va recollir el Nobel, això ja...
algun hi deu haver, algun hi deu haver.
Home, i tant que n'hi ha. De vegades passa que l'autor no és reconegut en vida. I en el cas d'Espriu també s'ha reconegut molt bastant més tard de la seva mort.
Tornem a Foix, que abans comentàvem. Tant l'un com l'altre són autors que tota la vida han fet una trajectòria llarga, extensa, en diversos àmbits, gèneres. Foix en el cas del periodisme, per exemple. Ara mateix dèiem Espriu en el cas del teatre. I no és fins que són grans que se'ls reconeix. Bueno, grans, a l'Espriu se'l comença a reconèixer públicament a partir de l'any 1960, que és quan publica La pell de brau. La pell de brau, si la voleu visualitzar, una pell de brau penjada al sol assecant-se, bàsicament és Espanya. És el mapa d'Espanya. Ell sempre té aquests simbolismes. I aleshores ell parla, i d'això també en comentàvem al començament, Sergi, aquesta cosa de la relació entre Catalunya i Espanya. Aquesta cosa de nosaltres som els vençuts, ens heu vençut, però ens heu de perdonar. Hem de confraternitzar perquè la convivència és necessària. I en aquell moment sobretot això era molt important. Aleshores, d'alguna manera, aquest poeta que és tan difícil, que és tan complicat, que parteix de tanta base culta, es fa popular perquè la gent entén que parla d'ells. I això és molt interessant. L'Espriu aconsegueix, a base de rigor i de treball i de cultura, parlar de la gent senzilla, de la gent humil, de tots nosaltres.
Quina influència ha tingut Espriu després?
Penso que molta, penso que moltíssima. Això també és una opinió molt personal, no tinc dades ni estudis sobre el tema, però jo diria que és fàcil reconèixer Espriu quan llegeixes poetes actuals.
Ara que has dit això de la Vella Brau, d'aquesta intensa que hauria d'haver entre els guanyadors i els vençuts, això m'ha fet pensar ara mateix en un programa del convidat, de l'Albert Om, en què entrevistava el Mikimoto, el Miquel Calçada.
I tant.
I el Miquel Calçada deia que en un futur passi el que passi amb Espanya i Catalunya, ens hem d'entendre al final sí o sí.
És que ens hem d'entendre. Som pobles germans, això és una guerra fratricida, la guerra civil espanyola, és evident, aquí som tots barrejats, sobretot després dels fluxes migratoris amb el franquisme, I escolta'm, ara mateix jo sóc un holandès i estic parlant amb un senyor que té un nom castellà, no?
Exacte.
I estem parlant en català. I que bonica és.
Has vist?
Veus?
I no passa res, eh?
Que podria, eh? Que podria. Ara com podríem començar.
I segurament no ens obliguen, eh? No ens obliguen.
No ens obliga ningú, no ho sé, no ho sé. Jo darrerament escolto declaracions de certes persones centralistes i, mare meva.
Ai, millor tapar-ho.
Canviem de tema.
Sí, millor marxem d'aquí. Parlant de la influència que ha tingut Espriu a posteriori, però ell de què va veure per fer la seva poesia? O era tan personal que ell mateix va ser qui va crear la seva poesia?
Ostres, ell veu de moltes fonts clàssiques, moltíssimes. Agafa moltes referències, insisteixo, bíbliques sobretot, però també de la mitologia. Ariadna és potser el nom, o Esther, són noms que el relacionem amb Espriu i que parteixen d'aquestes bases anteriors. Segurament estem parlant d'una persona molt culta, d'una cultura extraordinària.
I a nivell personal, com era l'Espriu?
Doncs era un personatge molt curiós. Hi ha una entrevista meravellosa d'aquelles que feien, no sé si la feia el Joaquín Soler Serrano, i un programa que es deia A Fondo, i és impressionant perquè no somriu ni una sola vegada i està com encongit, com si l'haguessin regat amb alcohol o alguna cosa, i de cop i volta, en un moment donat, al final de l'entrevista, fa un somriure que dura un segon. Tac! I queda a la memòria, perquè, clar, dius, ostres, quina persona tan... I també hi ha molts testimonis, Inferrer i companyia, que han parlat d'anar-lo a veure al seu pis, uh-huh. I com aquell pis era fosc, i entraves allà i feia cosa, i... És un personatge molt, molt curiós. En aquesta mateixa entrevista que et dic... No, mentida, en una altra entrevista amb el Josep Maria Espinàs, a Identitats, explicava amb un orgull increïble, quan ja tenia 80 anys, com li agradava fer la lletra minúscula, però una lletra minúscula perfectament, o sigui, d'impremta, eh? Una cosa... Era un home absolutament exigent, exigent amb tot.
Caram, tu, quina personalitat. D'altra banda, sabem que aquest any és l'any Espriu i aquest Sant Cugat tindrà moltíssima presència amb aquesta comissió que hi treballarà per preparar molts altres exposicions, continguts audiovisuals, representacions teatrals... Quina relació tenia Espriu amb Sant Cugat?
Que jo sàpiga, no. El que passa és que aquí a Sant Cugat, com dius tu molt bé, doncs hi ha tots aquests moviments que s'interessen per l'obra del poeta. De fet, aquesta és una ciutat donada a la poesia, eh? Tenim una setmana que ja és famosa a tot el país, però també tenim grans pintors, i un dels nostres grans pintors és el Sergi Bernils, que a Itàlia, per exemple, és un autor reconegudíssim, i ell acaba d'il·lustrar un llibre pòstum d'Espriu, que parla també una vegada més de la mort, i que es publicarà a Edicions Balasc. Vull dir que sempre trobem alguna petita referència a Espriu i Sant Cugat.
Ja va bé apuntar-s'ho, eh? Però normalment sempre trobem el lligam com puguem, eh? Això no falla.
És que Sant Cugat som el centre del món, això ho hem dit sempre aquí.
Home, això d'estar aquí... És veritat, però està tan a prop de Barcelona, que és un dels centres importants d'Europa, i ser un lloc on viu molta gent important d'aquesta... ens fa estar a un lloc privilegiat.
El dia que repassem els intel·lectuals que viuen aquí a Sant Cugat, em sembla que farem una llista molt llarga, molt llarga.
Ostres, començarem per tu, no?
No crec.
Això s'hauria de veure. Salvador Espriu, llavors, recordem, per començar, Espriu, un llibre que recomanis...
Cementiri de Cinera.
Cementiri de Cinera, és a dir, Cementiri d'Arenys.
Exactament, que és on ell pensa que hauria d'estar i que està. Podem anar tots a fer una excursió i visitar la seva tomba, que com ell és absolutament humil.
Fantàstic. Jordi Van Campen, moltes gràcies com sempre per portar-nos les teves recomanacions literàries. Avui hem parlat de Salvador Espriu. Recordem, enguany és l'any Espriu, per tant ja ens cansarem de parlar d'ell. O no, que seria l'objectiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ja sabeu, tornem nosaltres d'aquí uns minutets, després del butlletí horari, amb molts més continguts, amb l'espectacle, repassarem tota l'agenda, i per acabar el programa, com sempre, el Fabri amb el seu concurs, les seves preguntes, vaja, tot un xou. No us ho perdeu, fins ara.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.